La Marta Mata, mestra de mestres. Aquest conte que us explicarem, de fet, és la història de la Marta Mata. Va passar de veritat. La seva mare, Àngels Garriga, era mestra a l'escola quan la Marta era una nena. Era una mestra que no només explicava lliçons. També explicava contes, assajava teatre, jugava, anava d'excursió, parlava per la ràdio. La televisió encara no estava inventada. I recitava i ensenyava poesies, i deia que a les poesies els poetes hi posen les paraules més boniques. Segur que vosaltres també ho penseu. També va escriure llibres per aprendre de llegir i escriure, i molts, molts contes. Tot això passava fa més de 80 anys, i l'escola on anava la Marta era semblant a la vostra. Els mestres estimaven els infants, els escoltaven, els ajudaven a descobrir coses interessants i les escoles eren boniques i alegres. Era el temps de la República i el govern tenia molta cura que l'escola eduqués bé. La família Mata Garriga vivia a Barcelona. Als carrers hi havia molts pocs cotxes i es podia caminar tranquil·lament, les nenes amb faldilles i els nens amb pantalons, perquè en aquell temps les nenes no portaven mai pantalons. La Marta i els seus companys de parvulari entraven al pati de l'escola i esperaven a mirar els peixos vermells de l'estany. Aquells peixets petits, en veure'ls, s'amagaven sota d'unes pedres, com si tinguessin por, però al cap d'una estoneta tornaven a sortir i com que els nens i les nenes van aprendre a no espantar-los, al cap de pocs dies ja no s'amagaven. Semblava que s'havien fet amics. Després de la visita als peixos, entraven a l'aula amb l'alegria disposada a passar les hores d'escola on treballaven amb les mans, els peus, el cor i el cap. Amb les mans, dibuixant, pintant, escrivint, creant objectes. Amb els peus, corrent, saltant, fent esport i excursions. Amb el cor, emocionant-se amb les coses bones, estimant els companys i les mestres i tractant bé tots els objectes. Amb el cap, cantant, parlant, llegint i pensant en allò que feien en cada moment. Quan la Marta tenia 7 anys, en una paret de la classe hi havia un quadre que contemplaven amb admiració. La primavera, que havia pintat feia molts anys un pintor italià que es deia Sandro Botticelli. Fixeu-vos en les mans d'aquestes figures. Assenyalen, recullen, demanen, juguen, donen, fan carícies. És molt important conèixer l'art i els artistes perquè ens ensenyen molt, els deia la seva mestra, i parlaven de tot el que el quadre els inspirava. A l'escola també hi havia una biblioteca, com a la vostra escola, on els nens hi passaven estones mirant i llegint els llibres que la mestra els proposava o que triaven. Però la Marta, a més, hi passava algunes tardes mirant tots els prestatges, llegint altres llibres i provant d'entendre com estaven ordenats mentre esperava la seva mare, que estava reunida amb les altres mestres. I així va aprendre a estimar les biblioteques i les va estimar durant tota la seva vida. També en aquesta casa de la Fundació, que ara porta el seu nom, hi va fer una biblioteca, amb els seus llibres, de la família, alguns donats per mestres, i també llibres per a infants i joves. El seu pare va morir en un accident a la feina quan ella tenia 8 anys. La mare, la Marta, el seu germà Josep i les germanes Maria i Eulàlia estaven molt tristos. Quan tenia 9 anys, a l'escola van aprendre la cantata 140 de Bach, que li va agradar tant que se'n va recordar tota la vida. Sona així. Després d'aprendre'n la lletra i la música, van fer un concert al Palau de Belles Arts, al Parc de la Ciutadella, on hi ha el zoològic. Hi heu anat alguna vegada? I la Marta va pensar: quan has cantat, escoltes i entens la música molt millor, i és que quan fas alguna cosa és més fàcil entendre com l'han fet altres persones. Per desgràcia, l'any 1936 a Espanya hi va haver un cop d'estat i va esclatar la Guerra Civil. Bombes, trets i persones a la presó. Mentrestant, L'escola funcionava tan bé com abans perquè encara hi havia el govern de la República, que en tenia cura. Però tothom estava preocupat per tot el que passava i el que podia passar. Als 11 anys, el 1937, la Marta va anar a l'Institut Escola, que era al Parc de la Ciutadella, i hi era molt feliç. El primer dia de curs, el director, Josep Estalella, va rebre els nous alumnes i els va dir: «Estic molt content que sigueu aquí. Us fareu amics, treballareu i jugareu sempre sense cridar, perquè quan no es crida, tothom s'entén i es respira pau». També els va parlar de com s'havien de respectar els uns als altres i com havien de tenir cura de tot el que hi havia a dins de l'escola i al pati. En arribar cada matí, el primer que veien al pati era una jardinera amb gardènies, aquelles flors blanques tan boniques i que fan tanta olor. Tots sabien que les gardènies no es podien tocar, només mirar i olorar. El dia començava bé. Cada matí el director els esperava a la porta i saludava a cadascú pel seu nom. I no cal dir que treballaven amb les mans, els peus, el cor i el cap. Estudiaven les plantes i els animals del parc. Els comptaven, n'observaven el creixement i els canvis, en parlaven, els dibuixaven, n'escrivien el més important. Aprenien molt i s'ho passaven bé. És clar, també treballaven, com feu vosaltres. Jocs matemàtics, jocs literaris, música, plàstica, història, medi, exercici físic... I preparaven conferències per explicar-les a la classe. La Marta en va fer una sobre Egipte, després d'haver-la preparat amb els llibres de la biblioteca. Segurament sabeu que en aquell temps no hi havia internet, i per tant no es podia buscar informació a Google ni a la Wikipedia, però sí als llibres. Ara tenim la sort que podem buscar-ne a tot arreu. L'any 1939, quan Franco va guanyar la guerra, va governar el país i va canviar moltes coses, entre elles les escoles. Gairebé tots els infants tenien mestres triats pel govern i alguns d'aquests mestres no els explicaven contes, no els llegien poemes, no els portaven d'excursió ni de colònies, no els deixaven parlar a classe, sovint els castigaven. Va desaparèixer l'estany del jardí amb els peixos vermells de la primera escola de la Marta. I es van pansir les gardènies de l'Institut Escola, perquè ningú en tenia cura. Van tancar la biblioteca. La Marta, que llavors tenia 13 anys, estava molt trista i va pensar: «Amb mi no hi podran. Jo faré alguna cosa per l'escola». Quan ja anava a la universitat, es va posar molt malalta i va venir aquí, a Cal Mata de Saifores, amb la seva mare, perquè l'aire pur l'ajudés a posar-se bé. Quan va estar millor, va pensar que quan els infants sortissin de l'escola, ella els podria fer jugar, observar i pensar en com podrien millorar Saifores, i així ho va fer. La seva mare l'ajudava a organitzar activitats com les que ella havia fet a l'escola durant la República, i ho va escriure explicant fil per randa allò que feien. El llibre Un rètol per a Cortó. Cortó és el nom imaginari de Saifores, però el que hi explica sobre allò que la Marta feia amb nenes i nens no és imaginari. És del tot veritat. Parlaven de com els agradava Saifores, de què podien fer perquè fos més bonic. I va arribar el moment de fer una pluja d'idees per millorar el poble. Abans de parlar, hem de triar molt bé les paraules, perquè les paraules pensen i ajuden a pensar, i cada paraula té el seu valor, els va dir la Marta, que tenia una veu molt bonica i un somriure molt simpàtic. Feia servir sempre les paraules que calia i escoltava amb atenció el que deien les persones que estaven amb ella, tant si eren petites com si eren grans. Així que primer van pensar en silenci i després van anar demanant la paraula i van proposar tot això. La Dolors: «Podríem demanar a totes les famílies que posin testos amb flors a l'entrada i a les finestres de les cases. Farà molt bonic i alegrarà la vista». En Jaume: «Cadascú de nosaltres podria portar objectes que hi ha a les golfes de casa seva, com eines antigues, objectes de ceràmica i més coses que segur que trobarem, i fer un museu». La Conxita: «Podríem parlar amb els grans perquè lloguin una màquina de cine i pel·lícules per a grans i petits. A mi el cine m'agrada molt». Com segur que sabeu, llavors no hi havia ordinadors per veure-hi pel·lícules, que ara és tan fàcil. Per fer cine era més complicat, perquè la màquina, que se'n deia projector, era molt gran i pesava molt, i la pel·lícula era una cinta molt llarga, que sovint es trencava. La Carme. A casa tenim un terreny on només hi ha herbes. Proposo que el convertim en un bosc de pins. Si voleu, preguntaré als pares si ens donen permís per fer-ho, que segur que diran que sí. En Josep Maria. Apa, i d'on traurem tants pinyons per plantar i fer tot un bosc? En Fidel. Jo tinc 50 pots d'olives plens de terra amb pinyons plantats. Alguns ja comencen a florir. Si voleu, els replantem al terreny i veurem com creixen a poc, i quan siguin grans, ja ho serem nosaltres, també. En Lluís. Caldria també arreglar els carrers traient les pedres del mig i tapant els sots. Però haurem de convèncer els pares que ens ajudin, perquè nosaltres sols no podríem pas fer-ho. La Maria Teresa. Estic d'acord amb tot el que heu dit, però crec que el més important és posar un rètol a la carretera perquè tothom sàpiga que Saifores existeix i és aquí. En Pere. Tens raó. Potser no és un poble important per tothom, que no és en cap mapa, però sí que ho és per nosaltres. I és que a cada poble el més important és el seu nom i les persones grans i petites que hi viuen i se l'estimen, perquè és el seu. Fixeu-vos que estimem les coses nostres perquè són nostres, no perquè siguin importants. I n'hem de tenir cura, els va dir la Marta. La Laura. Doncs, per tenir-ne cura, el primer que hauríem de fer és aconseguir aquest rètol. Els del poble de més amunt bé que tenen el seu. No fa gaire que els el va posar la Diputació de Tarragona i ara diuen, rient per sota el nas, que Saifores no és prou important per tenir rètol. Havien d'aconseguir que la Diputació posés un rètol a Saifores. I com ho farien? Podríeu escriure una carta al president de la Diputació per demanar-li. Jo us hi ajudaré, va proposar la Marta. Va ser una carta no gaire llarga, però molt treballada, i va quedar tan bé que la Diputació els va fer cas i al final del curs van fer la gran festa de col·locació del rètol i hi van participar tot el veïnat. A poc van aconseguir tot el que s'havien proposat. Com podeu veure, la Marta els ajudava a treballar amb les mans, els peus, el cor i el cap, com havien fet els mestres de la República i com segur que ho fan els vostres mestres i els monitors del CAU i de les colònies. A la Marta li va agradar molt fer activitats amb els nens i les nenes de Saifores i quan va tornar a la universitat per estudiar la carrera de pedagogia, va conèixer altres estudiants que havien anat a les escoles de la República primer i a les del franquisme després i en veien amb preocupació la diferència. De manera que, ajudats per mestres que ells havien tingut, que ja eren molt grans, es van reunir l'any 1965 per crear a Barcelona l'Escola de Mestres Rosa Sensat, on parlaven amb mestres i estudiants de com fer que els infants a l'escola treballessin amb les mans, els peus, el cor i el cap. Així va ser com la Marta i els seus companys i companyes es van fer mestres de mestres. Actualment, l'escola que van crear el 1965 és l'Associació de Mestres Rosa Sensat, i mestres i professors hi continuen participant per fer cada vegada més una bona escola. La Marta va voler posar a disposició de mestres, alumnes i escoles de tot arreu aquesta casa, Cal Mata de Saifores, perquè hi poguessin venir uns dies a descansar, a respirar i a aprendre, com molts de vosaltres heu fet, amb monitors i monitores que saben molt bé com tenir cura de nenes i nens. Molts mestres van començar a treballar a l'escola de manera diferent, semblant a com es treballava durant la República. La Marta volia que aquest bon treball que el feien poques escoles el fessin totes. Però per aconseguir-ho calia fer noves lleis a favor d'una escola que ajudés nens i nenes i nois i noies a aprendre i educar-se com a bons ciutadans. I quan va arribar la democràcia, va considerar que ella podia ajudar-hi des del Parlament, que és on es fan i s'aproven les lleis. Va treballar fins que va morir, als 80 anys. Com veieu, va fer molta feina i les persones que la van conèixer i van treballar amb ella van aprendre molt, la van estimar i continuen estimant-la, pensant i fent el que creuen que ella faria per col·laborar amb mestres, infants i joves, cada vegada més, per fer una escola on tothom treballi amb les mans, els peus, el cor i el cap. Ha escrit el conte Maria Josep Udina i us l'ha explicat Núria Forgas.